Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Abel Font. Notícies. L'Escala se suma a Empordà Car, una targeta de fidelització de clients que ja funciona a Figueres, Llançà i Roses. Se n'acaba de fer la presentació als comerciants. La seva entrada en funcionament pot ser imminent. Aquest és el tema d'obertura en l'àmbit local, a l'informatiu que podreu escoltar d'aquí a just una hora. La resta d'aspectes de proximitat són els que comentem ara mateix en format breu. S'instal·len 6 panells als aparcaments del municipi que indiquen les diferents zones comercials de l'Escala. És una de les actuacions previstes pel pla comercial. El regidor d'Esports de l'Ajuntament es marca el repte que cap nen ni nena de l'Escala es quedi sense oportunitat de practicar l'esport. Ho explicava a l'espai La Casa de la Vila, on va parlar també de la voluntat de recuperar el segon equip del Futbol Club a l'Escala i de revitalitzar també la Festa de l'Esport. Àngel Torrent, atleta escalenc, arriba a les 50 maratons en la seva carrera esportiva. La 50ª ha estat la de Lausana, la seu de l'olimpisme. També dins l'àmbit esportiu comentarem a moda de prèvia la conferència que ha organitzat la cursa de la dona per aquest divendres a la sala d'actes de la biblioteca. Serà una conferència sobre la distròfia muscular infantil de Duchenne. L'acte serà presentat pel doctor Narcís Prat i el ponent en serà el doctor Carlos Ortez. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completaran l'informatiu d'avui. Una jornada, avui com la de demà, més temperada, amb núvols prims i bonança. Fins aquí aquest avanç. Us deixem amb la segona hora del magazín El Far, aquest magazín que elaborem 5 emissores de mar de Catalunya i on connectarem avui amb València i on parlarem a l'interactiu de la presentació de COP25, la Convenció de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, amb intervenció de Xile i d'Espanya. Seran les veus que escoltarem. També en aquest interactiu, valoracions d'ICAT, el Comitè Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica. Ho farem amb una trucada a Javier Garat, president d'Europeix i secretari general de CEPESCA. Intervindrà també des de l'ONG BBF Raúl García. Secció de paraules exclusives, avui paraules ben escalenques com el folí, amb Jordi Piqué, col·laborador habitual del programa, parlant també dels jocs tradicionals de la seva infantesa. I acabarem amb el preu del peix, jo amb la confraria de Vilanova i la Geltrú. Això fins a les 6. A les 6, l'actualitat local, més a l'espai Actualitat local informatiu, més a l'espai Gat Garotos. A les 7, a l'actualitat d'àmbit nacional, amb el Next Vespre, amb l'Ali Giné, amb Montse Manent, amb Juanjo García, al control tècnic. I després, a partir de les 8, la franja musical. Els dimecres, amb el Sound System i Chelsea Hotel. A partir de les 11, les reemissions del Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu i també l'espai Alcaldia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Les 5 i 4 minuts. Avui ha estat un dia de mobilitzacions arreu de l'Estat per protesta, convocada pels sindicats, per protestar per la sentència del Tribunal Constitucional que permet, amb una sentència que crea jurisprudència, que una persona pugui ser acomiadada malgrat estar de baixa. I segons aquesta nova doctrina es pot acomiadar si al llarg d'un mes doncs una persona està intermitentment de baixa. Aquesta sentència, que es va fer pública ara fa un parell o tres de setmanes, ja ha tingut la primera repercussió. I una de les primeres persones acomiadades després d'aquesta sentència, després d'aquest cas concret, ha estat la treballadora d'una empresa subcontractada que treballava a l'Hospital Trueta de Girona. L'empresa Òptima s'encarregava de la neteja de l'hospital, una treballadora que ha estat acomiadada per faltar a la feina per malaltia, de manera justificada, en partes metges. Diuen els sindicats que la representen que en realitat el que hi ha aquí darrere és la voluntat de l'empresa de no fer-la fix. En tot cas, ha coincidit aquest acomiadament amb la manifestació que s'ha fet al llarg del dia d'avui arreu de l'Estat. És evident que a Girona, aquest matí, la protesta ha anat encaminada, en general, contra la doctrina, però en concret contra aquest acomiadament. És una d'aquelles qüestions de les que sovint els mitjans en parlem i que moltes vegades queden en segon terme, però que tenen la seva importància, una importància cabdal, perquè ens acaben afectant a tots i perquè qui sap si avui és malauradament aquesta treballadora, demà podem ser qualsevol dels que estem ara mateix aquí escoltant el Far. Per tant, prenguem consciència i esperem que puguem trobar la manera de fer canviar aquesta directriu i tornar novament a protegir els treballadors que, en part metge, de manera justificada, amb informes de tècnics i experts, tenen el dret a estar de baixa per la circumstància que sigui. Comencem aquesta segona hora del Far, una hora que ens portarà a recordar allò que ha passat aquest matí i que serà notícia, ja no només avui pel fet d'aquest matí, sinó pel que s'esdevindrà a partir de la propera setmana. I és que avui volem parlar de la cimera del clima que es farà a Madrid i que organitza el govern xilè. Recordeu que a Xile això no es pot fer perquè allà hi ha tota una revolució social molt important, no hi havia garantia de la seguretat i, per tant, Madrid s'ha posat de voluntària. En tot cas, d'aquí una estona parlarem d'aquesta cimera del clima. Hem estat en un acte que s'ha fet avui a Madrid on s'ha pogut presentar i conèixer el paret de la ministra de Medi Ambient xilena i la ministra per a la transició ecològica en funcions espanyola, i ja hem tingut un company, en Daniel Rodríguez, que ens explicarà com ha anat i sentirem alguna de les coses que s'han dit amb un esmorzar d'aquests que es fan sempre a la capital i que sirven per a poner-nos un poc al dia de les coses. En tot cas, aquestes són algunes de les qüestions que al llarg de la propera hora us oferirem. Si voleu seguir-ho més enllà de les 6 de la tarda, ho podreu fer a través del farfm.cat, alfarfm.cat, que és la nostra plana web, i allà trobareu tota la informació, els programes penjats i els destacats de cada una de les edicions que portem fent del Far des del primer dia. Ens posem en solfa, vinga, que tenim novetats i coses importants a explicar-vos, va.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ahir s'aprovava aquest nou decret del govern en favor de les renovables. Un decret que el que fa és tirar endavant, donar el vistiplau a poder instal·lar energies renovables a diferents punts del territori. Això té molt a veure amb el mar i això té molt a veure, en concret, amb les infraestructures portuàries. Us hem explicat moltes vegades que Ports de la Generalitat és una entitat, en aquest sentit, capdavantera en la implementació d'una xarxa d'edificis, d'equipaments amb energies renovables. De fet, gràcies a Ports de la Generalitat, per exemple, aquells que tinguin vehicle elèctric poden creuar el país de nord a sud amb la certesa de que trobaran punts de recàrrega al seu abast en moltes zones del país. Ports, a més, està fent aquest esforç per fer més sostenible l'energia elèctrica que consumeixen. Ports ha fet històricament ha implementat moltíssimes mesures per mirar de reduir l'impacte de l'activitat nàutico-pesquera al medi ambient. En aquest context, i tot just el dia després de que el govern fes aquest important anunci, repeteixo, el dia següent s'ha aprovat la nova llei de ports de la Generalitat. Una llei de la qual n'hem parlat aquí en algunes ocasions, però que jo penso que el dia en què s'aprova és moment de poder-ho celebrar. I amb qui millor ho podem celebrar que amb el gerent de ports de la Generalitat, un bon amic d'aquest programa, com és en Joan Pere Gómez. Joan Pere, bona tarda i benvingut.
Hola, molt bones tardes.
I moltíssimes felicitats per la part que et toca, Joan Pere, perquè certament n'hem parlat moltes vegades, però jo crec que avui és un dia important, un punt d'inflexió en la història dels ports del nostre país.
Ho és. És una llei que realment portava molt de temps darrere d'ell. Cal dir que en primera instància vull donar tot el reconeixement públic al conseller Josep Rull, el conseller legítim de territori, perquè és el que la va, diríem, empènyer, i si no arriba a ser pel mateix 155, avui ja faria més d'un any que la primera aprovada, però 155, tot just a una setmana d'aprovar-la, ens van fer el 155 i no vam poder aprovar, i després de tot aquest període electoral i tot el que tots sabem a Catalunya, han pogut reentendre tota aquella feina que va fer el conseller Rull, i ara el mateix conseller de Macaldet ho ha pogut finalitzar amb la gran alegria que avui es podem dir que la llei de ports està aprovada.
Doncs deixa'm que m'afegeixin aquest recordatori i aquest homenatge al conseller Rull, que estic convençut que des de la seva presó, des de la presó política que està vivint, segur que se n'alegra, no? I deu sentir orgullós de la feina que esteu fent des de fora. I en aquest sentit...
Estic convençudíssim. Per això crec que el mínim que podria fer era recordar la seva figura, perquè va ser el que va iniciar i, per tant, sempre el tinc al pertinent.
Joan Pere, a partir d'ara, moltes coses a fer i moltes coses a canviar, sobretot amb aquest objectiu que moltes vegades ens ha comentat de sostenibilitat, equilibri, mínim impacte al medi ambient, no?
Correcte. Però és una llei de ports que diu moltes coses, però una de les coses més importants, que jo penso que després de la llei del canvi climàtic, és la llei mediambientalment més sostenible que s'ha fet mai al govern de Catalunya. I podria assegurar que avui dia és la llei de ports que regeix tots els ports d'un país més sostenible, que té més en compte tots els criteris de sostenibilitat ambiental de tot el món. Per tant, nosaltres hem d'estar eternament agraïts d'aquesta feina que estem fent. Entre altres coses, es parla d'electrificar els ports, de tot el que és el transport sostenible, de tot el que és adaptar-nos al canvi climàtic, mitigació. Realment estem molt contents perquè ens hem avançat el temps i estem donant un impuls tremendo a tot el que és la lluita en contra de la crisi climàtica.
I, a més, a vosaltres us dona més feina a la gent de ports perquè us dona la gestió, bé, de manera directa o de manera indirecta, de tots els ports que hi ha al país, ports, marines, etc.
Sí, tal com tu m'ho expliques, fins ara l'empresa pública, que depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat, el que fèiem era gestionar les 26 instal·lacions portuàries que eren de gestió directa, però no portàvem tot el que era la gestió indirecta dels pocs, que són 27 més. Per tant, a partir de petites més, que és quan la llei ja estirà publicada, ja estirà en vigència, l'empresa pública de la qual ara ja estic gerent, que almenys ja no seré gerent, sinó ja estiré director, doncs passarem a portar més dels 26 instal·lacions portuàries, passarem a portar els 45 ports de Catalunya. Això vol dir més feina, però no vull enganyar-te. Això vol dir un nou repte que la fem amb moltes ganes i que estic segur que amb l'equip humà que hi ha darrere l'empresa pública ho farem el millor possible per tirar-ho endavant, perquè el projecte ve xoval.
Ara podríem seguir explicant la simplificació administrativa que també està prevista en la pròpia llei, l'impuls que es vol donar a la indústria i als operadors que vulguin treballar dins dels equipaments portuaris, però si li sembla, fins ara gerent i ben aviat director, ens emplacem a poder-ho fer més tranquil·lament d'aquí uns dies amb calma i amb serenor?
I tant, saps que jo cada vegada que em truqueu des del FAR, ara mateix estic marxant corrent cap a Madrid per tenir una reunió per tot el tema dels creuers de la temporada que ve, que estic parat parlant amb vosaltres, perquè per mi és un plaer sempre parlar amb vosaltres. Per tant, jo crec que val la pena que ho estudiéssim bé i un dia podem fer, si voleu, un monogràfic per explicar exactament com això revertirà el port de Catalunya en el seu dia a dia.
Doncs li agafo la paraula i el fem. Farem aquest monogràfic perquè tothom conegui exactament l'ampliació, la magnitud de la llei. Joan Pere Gómez, moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats. Que vagi molt bé.
I gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de parlar avui en el dia de l'aprovació.
Fins a la propera.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
I aquest matí, com us dèiem, s'ha fet el Fòrum Europa, s'ha presentat el COP25. Què és el COP25? Doncs aquesta cimera que s'ha dut a terme a Madrid la propera setmana. Ha comptat amb la presència de la ministra de Medi Ambient, la senyora Carolina Schmidt, i la ministra de Transició Ecològica Espanyola, la senyora Teresa Rivera, s'ha fet a Madrid, i s'ha fet allà perquè, tot i que ho organitza Xile, com dèiem abans pels aterulls, finalment el seu emplaçament, el seu enclau serà la capital del reino. Tornant d'aquesta capital, tenim el nostre company, en Daniel Rodríguez. Daniel, molt bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, al centre de la península és on avui s'ha fet aquesta mena de presentació davant del Fòrum Europa, aquest col·lectiu que agrupa diversos empresaris i on s'ha posat damunt la taula doncs, quins són els reptes que es marca només Espanya, també Xile i, evidentment, tots els països que formen part de Nacions Unides en aquest repte del COP25. Ha estat una presentació, podríem dir-li, on han detallat més aviat poc sobre, per exemple, temes com el que ens afectaria directament a nosaltres, com el que ens afectaria a Catalunya, que és un dels problemes, la regressió litoral, evidentment, acompanyada de tots els efectes que també prendrien part a la resta de la península ibèrica i amb gran part dels països llatinoamericans, perquè s'ha posat damunt la taula, per exemple, que s'ha de buscar una solució científica als problemes de l'agricultura que es presentaran a partir del canvi climàtic. Entenem que quan es refereixen a agricultura també volen dir la ramaderia o la pesca, perquè evidentment doncs, també l'increment de la temperatura de l'aigua, més enllà de l'augment del nivell del mar, pot acabar donant influència. I han posat damunt la taula també altres qüestions. Diuen que ha de ser una proposta conjunta i que s'ha de tenir molt en compte a la gent més jove, que és la qui realment està, per exemple, amb Greta Thunberg al capdavant, liderant doncs, les protestes al carrer, i que cal escoltar-los, que cal sumar-se en aquesta acció i demanar, en aquest cas, la ministra Teresa Rivera, una acció constructiva que sigui per aportar idees i per aportar solucions de cara al repte del canvi climàtic. Sí que han destacat que un dels objectius que s'haurà de posar damunt la taula és analitzar què s'ha fet fins ara dins dels acords que s'havien anat establint en anys anteriors, sí, i que no s'han acabat de complir del tot, i per tant el que demanaran ara és una revisió a l'alça i que es complixin tots els paràmetres establits. Mm-hmm. I també afegir una qüestió més, i és que ja han avançat que Donald Trump no assistirà en aquesta cimera del COP25. Ho han posat damunt la taula en una pregunta en la que els preguntaven i els reflexionaven sobre quines institucions i quines autoritats a nivell mundial assistirien a Madrid la pròxima setmana.
Doncs lamentable que no vagi Trump i la seva política mediambiental. Daniel, en tot cas, moltes, i ara escoltem una de les qüestions que s'han explicat en aquest esmorzar col·loqui d'aquest matí. Bon viatge, bon retorn cap a casa.
Gràcies.
Fins després. A reveure. Perquè, de fet, Isabel, s'han dit moltes coses i totes elles de molt d'interès i molt pes específic.
Així és, s'han dit moltíssimes coses, sí, més aviat coses a grosso modo en general, però poques propostes concretes. En tot cas, la ministra xilena Carolina Smith ha començat obrint aquest fòrum i en el que ha explicat els motius pels quals Xile ja no serà la seu d'aquesta cimera pel clima, ha exposat les realitats que en aquest moment s'estan vivint i també les conseqüències que això ha tingut, sobretot pel que fa a l'organització d'aquesta cimera. La ministra ha demanat també disculpes per haver fet una mala gestió del conflicte que s'està vivint als carrers de Xile. Ho escoltem.
Xile ha sido por años reconocido como un modelo de éxito internacional. Y efectivamente lo ha sido. El ingreso per cápita ajustado por poder de compra ha experimentado en Xile el mayor crecimiento de toda América Latina desde el año 1990 y el año 2015 fue el mayor de toda la región. Sin embargo, este modelo de éxito, lamentablemente, no llegó por igual a todos los chilenos y las chilenas. Este modelo de éxito no fue suficientemente repartido, no fue suficientemente compartido y no fue suficientemente distribuido entre todos los chilenos y las chilenas. En este contexto, el día 18 de octubre recién pasado, se produjo lo que hemos conocido como el despertar de Chile. Sí, Chile despertó, porque la desigualdad es germen de malestar y afecta directamente la dignidad de las personas. Quiero ser muy honesta, no estábamos preparados y hemos cometido errores y lo sentimos profundamente. Consecuencia de todo esto y una decisión que nos duele mucho es que la COP25, la principal cumbre de cambio climático que se llevaría a cabo en nuestro país a fines, ¿verdad?, en el mes de diciembre, hoy la realizamos aquí en España. La crisis climática multiplica las desigualdades presentes en el planeta y afecta especialmente a los más vulnerables. Muchos de los que hoy protestan contra la desigualdad en el mundo y especialmente en los países de ingresos medios y bajos, también piden una rápida transición hacia una economía no contaminante que cuide del medio ambiente con bajas emisiones de carbono y resiliente al clima. Pero quieren que se haga con justicia. El cambio climático es injusto. Aquellos que han producido menos emisiones son los que tienen los mayores costos de un clima cambiante. Y en muchos casos, esos costos exacerban las desigualdades sociales ya existentes. El camino es reencontrarnos y reconciliarnos, trabajar por un desarrollo más humano, más justo, más inclusivo y más sustentable.
En referència a les paraules de la ministra Smith, de la ministra espanyola Teresa Rivera, ha explicat també doncs, que Espanya es va veure, des d'Espanya es va veure ràpidament la necessitat d'acollir aquesta cita, una cita important i que ha de servir per impulsar més l'acció i afrontar els desafiaments que ens planteja el canvi climàtic. Ha parlat de dades i informes també la ministra, que realment són preocupants.
Nuestra reacción es fruto del compromiso firme con ese multilateralismo inclusivo que entendemos es la mejor herramienta para cooperar y afrontar los desafíos globales como son el cambio climático. Los últimos datos dados a conocer apenas hace 24 horas, hace escasos día y medio, en el informe que ya es una referencia anual presentado por el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, pone de manifiesto cómo el diferencial entre el nivel de riesgo al que la comunidad internacional se ha comprometido en el 15 y los compromisos para poder hacer realidad el cumplimiento de ese objetivo no dejan de distanciarse. Hay un diferencial importante que sabíamos que existía en el año 2015, pero que lamentablemente no deja de agrandarse, encaminándonos más hacia 3 grados centígrados por encima de la media preindustrial que al grado y medio o los 2 grados a los que nos comprometimos en Chile. La emergencia climática ha dado la cara, se ha hecho indiscutible para la ciencia, para la sociedad, para los jóvenes. Los efectos del cambio climático impactan en todos los sectores. No hay ni un solo sector de actividad que no se vea afectado por una realidad física diferente, por una necesidad de cambios regulatorios que nos obligan a entender mejor el valor y el desvalor de lo que empleamos y cómo lo hacemos. Contamos con informes especiales del IPCC en las que las cifras en algunos casos son enormemente preocupantes. Por tanto, el compromiso, los motivos para actuar conjuntamente en una conexión, un argumento suficiente para relajar nuestra capacidad de coordinación y de cooperación en esta materia. De hecho, esta singularidad que presentamos este año, este compromiso de trabajar juntos, facilitando el mejor ejercicio de liderazgo por parte de Chile, pone de manifiesto hasta qué punto la cooperación, el trabajo compartido son las mejores recetas para conseguir más y mejor. Una conferencia de las partes en las que Chile se ha marcado objetivos muy importantes: generalizar la acción por el clima, facilitar mayor ambición, destacar el compromiso con una agenda multilateral que lleva implícito, si se es serio, esa revisión al alza de los compromisos a partir del año que viene.
Doncs aquestes eren algunes de les qüestions que posaven sobre la taula les ministres en el torn de preguntes que s'havia fet prèviament a la celebració d'aquest fòrum. Les ministres també han respost diferents qüestions en matèria de propostes concretes per afrontar aquest canvi climàtic. Tampoc és que hagin estat massa... La concreció no ha estat massa rellevant. Sí que han subratllat amb dues la necessitat de treballar conjuntament a tots els països, de treballar en cooperació per la urgència i l'emergència d'aquest canvi climàtic que ja ens està afectant. El que sí que ha dit també la ministra espanyola és que Espanya farà una contribució ambiciosa. I en aquest cas ha estat la ministra Smith quan s'ha parlat, de les poquetes vegades que s'ha parlat, o ha sortit la paraula oceans, i ho han fet posant de relleu la importància que tenen també, el paper clau que tenen en tot aquest canvi climàtic. Ens ho esmentava també en Daniel sobre la pregunta de les presències o absències de diferents personalitats. La de Donald Trump ja l'han descartat. Greta Thunberg han dit que no ho saben, perquè també el mitjà de transport amb el qual ara està, impossibilita saber si podrà assistir o no a aquesta cimera del clima. Ho esperen saber, ho esperen poder ratificar en unes horetes. En tot cas, a grans trets, això és el que s'ha tractat avui al fòrum.
Doncs aquesta és una mica la presentació d'una cimera que seguirem des del FAR a partir de quan comenci aquest cap de setmana. Seguim.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No facis cas del que diuen, la veritat no és tan fàcil de trobar. El talc fa el seu tros cada dia, res del que hem après es pot aprofitar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Finalizada la 26 reunión ordinaria de la Confederación Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, el ICAT, sabor agredulce del resultado, de los acuerdos a los que han llegado los 53 países que forman parte de este ICAT. Vamos a comentar un poco a nivel europeo, a nivel español, pues cómo se ven estos acuerdos. Saludamos a Javier Garat, presidente de Europeish. Javier, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Y decía yo, sabor agridulce, porque por un lado conseguimos, por ejemplo, que el tiburón pues pueda ser subido al muerto, pueda ser subido a las embarcaciones, cosa que hasta ahora no estaba claro que se pudiera hacer, pero en cambio la flota europea sigue llevando o cargando sobre sus espaldas la mayor parte de restricciones que se imponen ante la pesca del atún.
Sí, si quieres empezamos por la parte positiva.
Venga, vamos.
Que tiene que ver con los tiburones. La tintorera ha sido por primera vez un organismo internacional decidido que exista un TAC, un total admisible de captura, y una regulación que permitirá que esta pesquería, que hoy en día es sostenible y no tiene ningún problema, pueda seguir siéndolo en el futuro, evitando la sobreexplotación. También se decide que en el año 2021 haya una evaluación de esta especie, de la tintorera, tanto en el Atlántico Norte como en el Atlántico Sur, y que se pongan, que se prevean recomendaciones por parte de los científicos para llevar una mejor gestión, con un control de las capturas y con una serie de medidas, unas reglas de explotación, que desde luego a todos nos pueden venir muy bien. Con relación al marrajo dientuso, que era la otra gran estrella, la otra especie estrella de esta reunión, al final no ha habido consenso, pero afortunadamente lo que se ha conseguido es que se renueve, se prorrogue la recomendación actual, que como bien decías al principio, permite retener a bordo las especies de marrajo dientuso que vengan al costado del barco ya muertas y que por lo tanto no haya por qué tirarlas, devolverlas al mar, porque además los mismos científicos reconocían que eso no tenía ningún beneficio para la conservación, para la dinámica de poblaciones. Un pez muerto es un pez muerto, con lo cual, si nosotros lo podemos retener, vamos a conseguir un doble objetivo. Por un lado, tener más datos científicos, porque los observadores van a poder ver la talla que tenía, el peso, el sexo, la madurez, una serie de datos que necesitan para poder hacer sus evaluaciones. ¿Sí? Y por otro lado, los pescadores podrán vender el tiburón y por lo tanto podrán obtener un ingreso económico. En cuanto a la noticia, bueno, y se ha decidido que el año que viene, en julio, habrá una nueva sesión para seguir avanzando en la gestión de esta especie. Como decía, con relación al patudo, ¿sí?, que es la otra gran estrella de esta reunión, con intenso debate entre unas y otras partes, al final bueno, se ha adoptado unas medidas más restrictivas para la flota de cerco atunera congeladora, y principalmente para nosotros es europea, española y francesa, y con una serie de limitaciones. Ha habido un recorte del total admisible de captura, del TAC total, que para nosotros va a suponer a la flota de cerco un 21% de reducción. Se ha decidido que los dispositivos de concentración de peces, que son unos antiguos que se utilizan para ser más efectivos, ¿sí?, para tardar menos tiempo en pescar, para consumir menos gasóleo, para contaminar menos, para producir menos CO2 y por lo tanto tener menos huella de carbono, pues ha decidido pasar de 500 que existían a 350 el primer año y 300 el segundo. Y una veda, se ha establecido una veda para la pesca con esos dispositivos de concentración de peces de 2 meses en el 20 y de 3 meses en el año 21. Es decir, una medida duras para el sector europeo,
claro,
y en cambio los palangreros asiáticos una vez más han salido de rosita. No se le han aplicado ninguna medida de las que se estaba proponiendo, como la prohibición de hacer trasbordos en alta mar, para evitar por un lado la pesca ilegal y por otro lado que se pudiera seguir haciendo una cosa que se llama high grading, que es descartar las especies juveniles y quedarse solo con las grandes.
¿Sí?
Eso podría haber mejorado con un incremento considerable del número de observadores a bordo, pero no se ha aceptado, solo se ha aceptado una pequeña subida al 10%. Y como digo, salen de rosita. Y por eso decimos que no se han respetado o no se han adoptado medidas que sean iguales para todos. y eso es lo más duro de la reunión.
Claro, aquí el problema está que esta flota asiática de palangre supone el 50% de todo lo que, de todo el atún que se pesca. Ergo, estamos sobrepresionando el 30% y dejando, como decías, de rositas, el 50% de los que generan, seguramente los que más daño hacen, ¿no? A las reservas.
Es muy curioso que sobre la flota que captura en torno al 30% de esa especie. Y que supone además, dentro de todos los húmedos tropicales, el patudo supone el 5% de las capturas de nuestra flota. Las otras especies, rabil y listado, son las que pescan más. Pues todas las medidas van sobre ellos. En cambio, como bien dices, aquellos que pescan en torno al 50% del patudo en el Océano Atlántico, pues no se le aplican medidas adicionales. Es desigual, desde luego, el tratamiento. Y aquí, pues, no nos parece justo la resolución final. Por supuesto, a nuestras empresas no les quedará más remedio que asumirlo, porque quieren que se recupere el patudo, pero consideramos en general que también se deberían haber aplicado a otras flotas.
Una de las pocas cosas buenas que queda por comentar es que están previstas diferentes revisiones a lo largo del año, es decir, que no es fijo, que es probable que a lo largo de los próximos meses alguna cosa podamos variar.
Bueno, hasta la reunión anual del año que viene no se variará nada. Lo que sí se puede en las reuniones e intersesiones es avanzar en las discusiones para que cuando llegue la próxima reunión, el año que viene en noviembre, que será en Turquía, que la cosa vaya mejor preparada, haya más consenso y por lo tanto se puedan llegar a medidas de una forma más fácil que esta, que se han decidido a última hora, el último día, después de 10 días de intensa negociación.
Pues ya os decía, sabor agridulce de este acuerdo y bueno, pues esto es lo que tendremos que trabajar a lo largo de los próximos 365 días, sabiendo que de cara al 2021 habrán algunas restricciones más por lo que hace referencia a vedas, ¿no? Que antes llamabas, ¿no? De un mes más de veda en vez de 2-3 y alguna cuestión más que parece que en principio se ha llevado ya a acuerdo. Javier, si te parece, como que el acuerdo es muy amplio y seguramente tendremos oportunidad de poderlo ir comentando a lo largo de las próximas semanas, hoy lo dejamos aquí, en todo caso, dando esta visión general de una cierta desorientación sobre algunas cuestiones, ¿no? De falta de comprensión sobre algunas decisiones.
Por supuesto.
Que vaya.
Un placer volver a hablar cuando sea.
Igualmente, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Disfrutar comiendo pescado.
Que no falte en la mesa nunca, ¿eh? Nunca, no, por no, favor. No, cuídate. Hasta la hora.
Gracias.
Adiós, Javier. Doncs aquesta és la visió que des de Cepesca, des d'Europeix, tenen en representació dels armadors. És evident que això que explica Ergarat té una altra visió, que és la que expressen, en aquest cas, els ecologistes, que també tenen aquest gust agradols, però exactament pel contrari. De fet, nos lo puede explicar y en comunicación con Raúl García, responsable de WWF en el sector pesquero. Raúl, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buena tarde.
Buena tarde. Una de cal y otra de arena en las decisiones del ICAT, ¿no? Buenas noticias por un lado y decepción por otro.
Efectivamente, bueno, quizá esta reunión ha sido un poquito más positiva que otras porque ha habido varias noticias buenas y después, bueno, la gran decepción de la especie que está en peor situación, que es el marranjo y entuso. Así que, efectivamente, varios de cal y una gorda de arena, al menos.
Empecemos por las buenas, va, venga. Empecemos por el plan de protección del atún, ¿no? Que finalmente, del atún atlántico, que finalmente esto parece que ha dado buenos resultados, ¿no?
Efectivamente, después del gran fracaso que tuvimos el año pasado, donde no las partes contratantes de CAR no fueron capaces de aprobar absolutamente ninguna medida con el atún patudo, que es un atún gravemente sobreexplotado en el Atlántico ya desde hace unos años. Bueno, pues parece que hay un cambio de tendencia y ha habido un primer paquete de medidas bastante interesantes. No son suficientes dada la situación del stock, pero bueno, se reduce por un lado la cuota, se reduce bastante el número de objetos de agregación de pescado, los conocidos como FAD, se extiende la veda a la pesca sobre estos objetos primero a 2 meses y después a 3 meses en 2021. Hay sobre todo medidas sobre el cerco de atún tropical, que es súper necesaria porque hay mucha mortalidad de juveniles y esta flota es la que tiene mayor responsabilidad en estas altas capturas de juveniles, que es una de las razones por las que se está deteriorando la población. Ha habido una pequeña mejora en cuanto a la pesquería de palangre, que es la otra gran protagonista de esta pesquería. Sobre todo se aumenta un poquito, el 10%, la cobertura de observadores. Pues, bueno, son flotas que a menudo tienen problemas de cumplimiento, de reporte adecuado de los datos. Y bastantes medidas, algunas de las más controvertidas, pues quedan para una reunión intersesional en primavera, probablemente el próximo año, con la idea de llevar ya mayores acuerdos, puesto que las posiciones eran muy distantes de las partes, bueno, poder reforzar este plan en noviembre del próximo año, ¿no? Pero bueno, satisfacción por el paso dado y estaremos muy pendientes de, por un lado, que se cumplan, porque es fundamental. Hasta ahora la cuota, por ejemplo, no se estaba cumpliendo, el TAC que hay a nivel del Atlántico, y tratar de completar esos elementos que faltan en una buena gobernanza de la pesquería.
Hay, en este sentido, hay quejas por parte sobre todo del sector europeo y también de un poco del americano por tener que asumir unas condiciones que parece que las flotas asiáticas no están dispuestas a cumplir y que representan en realidad el 50% de la extracción que se hace de estos atunes. ¿Qué hay que decir en ese sentido?
Efectivamente, en general, el cerco tiene un gran impacto, un gran protagonismo en este tipo de pesquerías y bueno, se ha centrado mucho en, no suficiente, pero bastante, en el tema de reducción de juveniles, que eso viene de la pesca sobrefate. El otro gran reto que hay es tratar de proteger a grandes reproductores, que ahí entra el palangre. Y efectivamente, bueno, tanto porque las recomendaciones científicas sobre el palangre son mucho más generales, no son demasiado útiles, sinceramente, y la falta de voluntad política de los países que representan estas flotas, el avance no es ni mucho menos armónico. Se ha dado ese pequeño paso de aumentar la cobertura de observadores, es la primera vez que se aceptan un 10%, está actualmente en todo el mundo en una cobertura del 5%, el mínimo que entienden los científicos necesario para hacer bien la función de esta cobertura sería alcanzar un mínimo del 20%, o sea que nos queda un buen salto, y apenas se ha incorporado un mecanismo, tanto para el cerco como para el palangre, para reportar semanalmente y mensualmente las capturas de manera centralizada en ICAT, y poder el ICAT pues de alertar a las partes contratantes cuando las cuotas están próximas a consumirse, ¿no? Pero bueno, realmente quedan muchos aspectos para mejorar el palangre, como es un mejor control y limitación de los transbordos, un mejor reporte de tanto del bycatch de las especies de amenazadas que mueren en pesca accidental, que es bastante elevado en el caso del palangre, y tener mejores datos de las capturas retenidas, porque precisamente afectan, bueno, a una gran parte de la biomasa del patudo y de ejemplares grandes, que también nos interesa obviamente proteger una parte de ellos, puesto que son los que tienen mayor potencial reproductor, ¿no? Y nos van a ayudar a recuperar la pesquería. Así que bueno, puedo acuerdo, digamos que coincido con esta percepción. Aunque en el cerco tampoco, mucho menos, se ha hecho todo lo que se había que hacer, porque el problema de los juveniles es muy grave y, bueno, las medidas adoptadas deberán mejorar la situación, pero no nos garantiza que lo reduzcamos en la magnitud que tenemos que hacerlo, ¿no?
La decepción, decíamos, llega básicamente por el permiso que tienen las barcas de cargar a bordo los tiburones barrajo que lleguen muertos. Los vivos, en teoría, los tienen que dejar libres, pero los muertos los podrán embarcar, y esto se quería que no pasara.
La situación del barrajo es muy grave. Ya la última evaluación y una actualización que hubo este año en primavera bueno, ha detectado una caída en picado, una caída libre del stock de y nos faltan además muchas edades, muchos ejemplares de edades intermedias. Hay juveniles, escasean, faltan los ejemplares de edades intermedias y quedan aún adultos muy mayores, que obviamente se irán muriendo con la edad. Entonces, la situación es tan grave que incluso tomando medidas muy drásticas como lo que propone o recomendaba el comité científico, que es evitar cualquier retención, incluso de los ejemplares muertos para desincentivar el bycatch, incluso digamos que adoptando esa medida el stock seguiría descendiendo unos cuantos años más hasta que a lo mejor dentro de 10-12 años empezase a recuperarse. Incluso estableciendo esa veda total, digamos, a la captura, es tan elevado el bycatch que habría que tomar medidas adicionales para reducir ese bycatch al máximo y tratar de reducir la mortalidad al menos 3 o 4 veces a la actual. La medida que se adoptó hace 2 años, que al final es la que se ha extendido por un año más, ha tenido un impacto relativamente importante en la flota española. En principio es la única flota que lo ha aplicado plenamente las medidas, también es responsable del 60% de las capturas. Ahí se ha detectado una reducción del 40%. En otros países creemos que no, esa reducción no ha existido, puesto que no han aplicado prácticamente estas medidas. Aún así, considerando toda esta reducción de mortalidad, estaríamos por capturas muy por encima de las 300 toneladas que de referencia indican los científicos no deberíamos superar, ¿no? Así que, bueno, decepción por un lado y preocupación también, porque no va a ser nada fácil recuperar este stock.
Esto es en principio lo que se ha decidido. Aquí hay algunas cuestiones más técnicas que en todo caso un día más adelante podemos comentar, como por ejemplo la curiosidad de saber qué mecanismos mejores se van a incorporar de seguimiento y control de las capturas en el caso del atún, ¿no? O por ejemplo, cómo se va a llevar a cabo esta comisión, este grupo de trabajo, para identificar y abordar las lagunas que hay en los sistemas de trazabilidad del atún rojo, que es otra de las cuestiones que también se puso encima de la mesa.
Efectivamente, digamos que hemos dejado muchas tareas, muchos deberes para septiembre, de tal manera que al menos vamos a tener 3 reuniones extraordinarias, 3 reuniones ad hoc, una para efectivamente adoptar nuevas recomendaciones y nuevas medidas para el patudo, igualmente otra reunión para el marrajo dientuso y algo que celebramos, aunque pensábamos que ya era posible aprobar algunas medidas inmediatamente, puesto que es bastante evidente alguno de los agujeros, de las carencias que tiene el actual sistema de control de granjas de atún rojo, pues que hay una reunión en marzo, lo más probable. Ahí WWF, bueno, ya hemos contratado a un experto en el documento de capturas y hemos hecho ya un diagnóstico que hemos ofrecido a todas las partes para colaborar y, bueno, tratar de ir al grano y no perder el tiempo, serán 2 días, y ir ya con las ideas muy claras de qué tipo. Bueno, supongo un ejemplo, ¿no? Para el mercado doméstico es una de las vías más fáciles de colar pescado ilegal, porque los requisitos son distintos a cuando hay comercio internacional. Una cosa tan sencilla como que el documento de captura que acompaña a cualquier atún rojo incluya el destinatario final, de tal manera que ese documento no se pueda duplicar, no se pueda falsificar y vender distintas piezas ilegales de atún a distintos compradores con el mismo documento. Solamente cerrando esa tontería, que es poner el nombre de la empresa que lo compra, ya reduciría mucho el riesgo de que ese documento oficial y legal y válido lo pudiesen utilizar ilegalmente para capturas ilegales.
Pues a ver si conseguimos que introduzcan esta novedad y alguna otra que pueda ser también útil para el control de la trazabilidad de estos atunes y cerrar todos los flecos que tenemos todavía abiertos con las otras especies. Raúl, hablamos antes de que finalice el año, hacemos una pequeña valoración de cómo va todo y cómo pinta el 2020, que para el sector de la pesca pinta duro. Toca pagar, parece, parte de lo que hemos estado sobreexplotando durante todos estos años.
Efectivamente, cuanto más retrasamos las medidas, más duras son inevitablemente, y eso es algo que deberíamos ya asumir. Por tanto, ya son un ejemplo, es una buena noticia que se haya establecido un TAC, un límite de captura para la tintorera del Atlántico, porque eso nos permite prevenir que no siga una tendencia similar al marrajo. Es siempre más fácil hacer las cosas cuando las poblaciones están bien. Las recuperaciones siempre son duras, hay que tratar de que sea lo más efectiva posible y con el menor impacto socioeconómico sobre las flotas.
Muchísimas gracias por habernos atendido, Raúl, que vaya muy bien.
Un placer, muchas gracias.
Igualment, fins després, a reveure.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Doncs conegudes les valoracions que fan des dels dos àmbits d'aquesta decisió d'Alicat, ens anem a conèixer quin preu s'ha venut el peix avui i, com que és dimecres, baixem cap a on, Ivan?
Doncs és dimecres i baixem cap a la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú. Allà ens espera el seu venedor, en Josep Egea. Josep, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com ha anat el dia? Han pogut sortir totes les barques avui?
Pues no. Tant dilluns com dimarts va ser dia normal, bon temps, però aquesta nit ja ha entrat una mica de vent i els de nit pràcticament no han pogut treballar, i ara els de dia, diguéssim que els d'arrossegament hi són boitots, però els oficis artesanals tampoc han sortit. Tenim bastanta vent.
Per tant, avui entenc que poques captures, però dilluns, dimarts, com ha començat la setmana?
Força bé, normal, podríem parlar de normalitat total, tant al matí com a la tarda. Per tant, sardineta, i tota la resta d'espècies, vull dir, dos dies completament normals, com va ser tota la setmana passada, afortunadament, que dintre del millor peix, o no el millor peix, però portava moltes setmanes, però setmanes sense parlar d'una setmana normal.
Es continua pescant la latxa, però?
Sí. Sí, en aquest moment, on pesquen les embarcacions de cerclament, predomina la latxa sobre la sardina, però bueno, almenys que hi hagi peix.
Clar. En tot cas, quan no hi ha peix, no hi ha peix, i hem de capturar doncs aquest tipus d'espècies. Parlem d'altres, no sé quines podem destacar. Recordo que la setmana passada em deies que l'arrossegament no havia pogut anar a la gamba. No sé si això s'ha solucionat.
Sí, aquesta setmana, tot i que les captures no són res extraordinàries, pues ja s'hi pot anar, i potser també es nota, que ja ho havíem comentat altres dies, es nota que no solament és aquí, que se n'està agafant menys, i llavors els preus acostumen a aguantar força amunt. Vull dir, estem en una època de l'any que no és ni carn ni peix, oi? I allotja, eh? Sempre parlo allotja, jo no parlo mai de... d'on pugui ser un comerç, i sobre els preus que nosaltres donem, evidentment aquí hi ha uns recàrrecs, com a l'IVA, com a les etiquetes, com a la comissió que s'emporta a la cofradia, etcètera, no? Clar. Però en el cas de la gamba grossa, pues es va pagar un promig de 76 euros al quilo. Vull dir, és un preu, no és de Nadal, evidentment, però és un preu important. Llavors, altres espècies que aquesta setmana, doncs, bueno, han estat força bé. El lluç, força bé, hi ha hagut uns 1.100 quilos, està molt bé. El peix espasa, també estem per vora 1.500 quilos. I el peix espasa, això sí, ara entrarem a partir d'aquí... crec que és l'última setmana aquesta, ara ho volia de confirmar, en una aturada biològica del peix d'espasa de 3 mesos. Durant 3 mesos no hi haurà peix d'espasa, pues, perquè no es pot. I ara el que sí hi ha en aquests dies, que també és molt normal, en novembre fins a mitjans de desembre, orades, és una espècie que n'hi ha força, perquè majoritàriament és quan el peix s'ajunta amb moles per fer pues, la fresa. Tenen que fer la seva reproducció, i és ara en aquestes èpoques que ho fa. Evidentment s'ajunten i és més fàcil de capturar.
L'altre dia, Josep, va venir al programa, va participar en el programa en Jaume Carnicer, el patró major de la confraria, i ens deia que ara al desembre, això que comentaves, que s'aturava, hi ha un sector que s'atura, que fa veda, i per tant últims dies per treballar i per aprofitar com poden.
Sí, a més, ara la setmana vinent, tot el que és la costa nord, des de Barcelona fins la frontera, per entendre'ns, ja atura el que és l'encerclament, ja només hi haurà sardina de Vilanova a Navall, i durant les festes, aproximadament els dies ja festius de Nadal, és Vilanova, Tarragona, etc., que també farà el mes d'aturada. O sigui que ara es van solapant les confraries durant aquest mes fins a finals de gener, es van solapant i hi ha menys captures en general de sardina, però és evidentment per les aturades biològiques.
En tot cas, encara falten uns dies, però per aquesta aturada biològica, per la resta de la setmana, com es preveu? Em deies que millor.
Aviam, avui, i torno a insistir, aquí amb nosaltres el vent cada vegada és més fort. Vent de ponent cada vegada és més fort. Per demà crec que ha de ser millor i divendres penso que serà tot normal.
En tot cas, si hi ha gamba, Josep, això està arreglat, eh?
Sí, però quan hi ha aquest vent aquí, que imagina't el vent que nosaltres notem aquí a la costa, molt mar endins, és difícil. I avui, sincerament, no he consultat encara amb el satèl·lit si hi ha les barques pescant a la gamba, però possiblement algunes de les que hi van habitualment avui tampoc hi aniran.
Doncs, Josep, en tot cas, ho anirem seguint a veure si finalment hem pogut sortir a feinejar la resta de la setmana. En tot cas, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al FAR i fins la propera.
Fins la propera. Bona tarda.
Bona tarda, Josep, a reveure.
Bona tarda, Josep. Bona tarda també, Ivan. I bona tarda a tots els que ens heu estat escoltant des de les 4 en punt. Nosaltres posem punt i final, com sempre fem, amb el preu del peix, el programa d'avui. Però ens n'anem amb la satisfacció de la feina ben feta i amb les ganes i el repte de demà superar, si és que es pot, que ho dubto, el programa que hem fet avui. Gràcies per la vostra atenció. Fins demà a les 4.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Per què és tan important l'etapa del 0 als 6 anys? Com puc saber què necessita el meu fill?
que li puc regalar ara que s'acosta Nadal?
El Montessori Palau Montgrí us ofereix la xerrada El millor regal de Nadal, la màgia dels primers 6 anys de vida, a Casa Pastors de Torroella de Montgrí.
Dijous 28 de novembre, a les 6 de la tarda, respondrem aquestes preguntes i moltes més. Places limitades, inscripcions gratuïtes.